preapuestas. Haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego.
Molt bona tarda. El 75, un grup anomenat Supertramp, va treure un disc anomenat Crisis, White Crisis, o sigui, crisi. Quina crisi? Estem segurs que aquest disc no va sonar ahir, l'AVE de retorn de Madrid a Barcelona, entre altres coses perquè per saber que existeix aquest grup ja has de tenir una edat, com van passar a mi. Però, en essència, ho podria haver fet perquè el resultat de Vallecas va ensorrar una més que presumible crisi de resultats i de molts més àmbits. I, per exemple, ens va estalviar a tots una setmana de patiment, tensió, el míster Aguirre pot respirar una mica més tranquil i els d'administració del club també, no cal que comencin a preparar el firiquito. Ah! I els que afilen la guillotina, doncs que descansin una estoneta, tranquils, i l'aparquen fins a millor ocasió. Que arribarà, perquè a l'Espanyol apostar sobre que vindran maldades és apostar sobre segur. Així és el futbol, un resultat ho canvia tot, i dins d'un partit una jugada també ho canvia tot. Ahir, per exemple, vam tenir una nova ocasió de comprovar-ho. L'Espanyol no va jugar millor que altres vegades en les que ha perdut, però el penal i l'expulsió va posar de cara un partit en el que després ho vam saber rematar. També és cert que altres vegades no ha estat així, i també d'altres vegades un xiulet en contra, o amb raó, doncs també ens ha deixat a nosaltres fora de combat. Per sobre del pols, per sobre dels punts en joc, un altre pols gairebé filosòfic sobre l'estil de joc, el pragmatisme Marrategui d'Aguirre contra la possessió molts cops estèril de Gémez. El partit va acabar 1-4, això és un fet, i per sobre de fílies i fòbies, els fets donen la raó a una de les parts, però el debat seguirà viu, ja que és un debat tan antic com el propi futbol. Però això també queda aparcat per millor ocasió. De moment, això sí, els punts a la saca. Hi ha un servidor, per molt que li diguin allò de futbol piedra, ja m'està bé. I a vostès? Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa pericosonline.radio, a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra i el món mundial via internet. I el nostre equip avui al complet. Avui això aquí no s'hi cap,
avui,
aquesta sala.
Eh?
Overbooking. La Laura Bertran, com sempre, al peu del guió.
Molt bona tarda.
El senyor Ignacio Miguelet, que no sé per què aquesta mania la portes tan lluny de portar aquests fulars ja, que ja els tindràs que anar canviant. Horribles, horribles.
Porque hace frío. Porque hace
horribles
frío.
Com horrible la veu que acabem de sentir ara, que és del senyor del Puro, un personatge horrible en si mateix, però que avui, mira, com estem de bones, l'hem deixat entrar. I el senyor Mario Ramírez, que doncs, avui està, està creatiu o no està creatiu, ho veurem després per si ens puteja una mica, ui, ens fastidia una mica doncs, entrar en algun so. Però avui, que tertúlia més una tertúlia que tenim grans tertulians aquí, tenim el José María Albert de Paco, que tenim moltes ganes de tornar-lo a veure.
Bona tarda a tothom.
Molt bé, el senyor del Puro li havia robat el micro, per això ha trigat una mica més. El Javi Navarro, que estàvem aquí fent una mica, si les prediccions s'havien complert, s'han complert bastant, sí o no, Javi, l'altre dia les que vam fer al partit.
Yo creo que sí, y por eso orgullosísimo, y vamos, no quepo en el estudio, mucha gente y yo no quepo.
I el senyor Oriol Rossell, que està la gent fridant per tornar-lo a sentir a les transmissions, senyor Rossell, però encara no pot ser.
A mi que sempre em critiqueu d'Agorer, vull deixar clar que aquesta setmana jo havia predit la victòria a Vallecas de manera holgada.
Holgada. Molt bé, doncs d'això parlarem avui, d'aquesta victòria holgada, com diu l'amic Rossell, tot això de la mà de qui us parla. Francesc Vila, som-hi.
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Molt bé, doncs, senyoreta Bertran, bona tarda. Ens toca parlar d'aquest fi de mala ratxa i d'aquest 1-4 a Vallecas.
Exactament, un hat-trick de Sergio García i un gol d'Estuani es baeixen els fantasmes i retornen l'equip a la bona ratxa. Aquest 1-4 li dona 3 punts a l'Espanyol, que afrontava la visita a Vallecas, a només 3 punts al descens i, en canvi, ha sortit a 2 d'Europa. Víctor Álvarez va ser la gran novetat de l'11 titular de l'Espanyol a Vallecas. El jove jugador de Mataró, recuperat completament d'una operació al cor, va tornar a jugar un partit de Lliga gairebé 6 mesos després de l'última vegada, actuant com a interior esquerre. Els blanquiblaus, obligats a trencar una ratxa negativa de resultats que l'estaven acostant perillosament a la zona baixa de la classificació, van fer un dels partits més seriosos de la temporada. Contra un rival immers en la zona de descens i amb moltes baixes en defensa, l'Espanyol no va desaprofitar l'oportunitat per agafar aire amb una victòria forjada des del punt de penal. Amb aquests resultats, els blanquiblaus han trencat una ratxa negativa de resultats i sumen 18 punts a 2 d'Europa i 9 a la classificació.
Doncs, amics, des d'aquests 18 punts que ens contemplen, perquè jo em sento com Julio César allà abans de cruzar el Rubicón, aquestes coses, em sento en aquests moments tan tranquil, amb aquests 18 puntets retornats de Vallecas. I és que no ens esperàvem. No ens ho esperàvem, la veritat. Potser un altre tipus de victòria, però una victòria tan contundent. Sí que és veritat que després entraremos a desmadejar-la, no, com es diu, i a trobar una miqueta doncs, on és l'entrellat, que evidentment aquell penal ens ajuda moltíssim, aquell penal i aquella expulsió, però després tot el que succeeix després i tot el que se'n deriva serà motiu de la tertúlia d'avui. Però en qualsevol cas, que bé que ens han sentat aquests 18 punts, que bé que li senten a l'equip, que bé que li senten a l'entrenador, que bé que li senten al club en general, que bé que li senten a l'entorn, que podrà parlar de coses de futbol i no de fer run-run durant la setmana. I fins aquí doncs, això, no? El que donen de si aquests 3 punts que segurament treuen molta pressió de tot l'entorn perico. Feu-me, amics tertulianos, feu-me 30 segons o 40 d'anàlisi de què us queda o com què us queda després del partit d'ahir. Josep Maria, enceta'l tu. I ja t'ha tornat a trobar el micro el senyor del Puro. Ves en compte que és molt perillós.
Bueno, a mí más que los 18 puntos, lo que me reconforta es la sensación de orden, de solidez que dio el equipo en un campo donde yo creo que estábamos condenados a perder. Es decir, yo firmaba la derrota, siempre que no fuera humillante, claro, pero la firmaba, de verdad. O sea, estaba convencido de que el Rayo nos pasaba por encima de alguna forma u otra. Por eso creo que el 1-4 me parece, vamos, o sea, no solamente una gran noticia, sino algo en lo que basar la futura proyección del equipo. Creo, de todas maneras, que ha habido demasiado ruido alrededor de los dos entrenadores, sobre todo desde que se supo la alineación del Español a las 4 de la tarde, y muy poco alrededor de quien lo merecía, que es Sergio García, el gran protagonista, y que, bueno, al fin y al cabo son los jugadores los que merecen el protagonismo, ¿no?
Efectivamente. Javi.
Bueno, pues yo en la entradilla he escuchado que hablabas del LP de Supertramp, ¿no?
Porque tú ya tienes una edad también, ya empiezas a tener.
No, bueno, cuidado, ¿eh? Y, bueno, pero recuerdo que Supertramp tenía una canción que era The Logical Song. Pues esa es la canción que interpretó el Español ayer, vamos.
¡Qué bien trubat! ¡Qué bien trubat!
La canción lógica, el 11 lógico, con jugadores jugando cada uno en su sitio y una disposición muy adecuada para jugar contra el rival con el que jugamos. Así que poco que decir. Espero que siga la racha, que encuentre el 11 Aguirre que nos prometió después de la rueda de prensa contra el Sevilla, que iba a volver a intentar encontrar un 11 tipo. Parece que lo está consiguiendo.
Fíjate qué rápido es nuestro técnico, ¿eh? Hoy está fino Aguirre. No ho entenc perquè el Betis va palmant imparablement, però el nostre Mario Bètic, doncs, molt bé, te l'ha trobat molt bé. Segueix, Javi.
No, simplemente eso, que esperemos que encuentre el orden, este once inicial, y que contra la Real podamos seguir disfrutando. Lástima que Aguirre se vea cuestionado ya en cada convocatoria que hace, cosa que me parece exagerado quizá para la situación del equipo, pero bueno, parece que ha sabido aislarse un poco de esas críticas y seguir adelante, que es lo que le pedíamos.
Bé, content per la victòria, bona tarda a tothom. Victòria balsàmica, com s'acostuma a dir, però jo crec que esperada, en el sentit de que si l'equip no estava bé en quant a resultats i en quant a joc les últimes jornades, dilluns passat, avaluant el proper partit de l'Espanyol, que era aquest Rayo, l'alineació que va fer Aguirre va ser gairebé la que vam dir aquí que faríem, no? Amb Coloto i Héctor Moreno a l'eix de la defensa, vam dir que era un bon partit per Córdoba en punta amb Sergio acompanyant, vam dir que era un bon partit per Torie, per exemple, i es va complir tot el pronòstic de guió de partit que esperàvem, que era un Espanyol darrere, sortint a la contra, aprofitant les errades defensives del Rayo, que sabíem que arribarien i que van arribar, la del quart gol de l'Espanyol, la d'Estuani és clamorosa, no? Estuani va entrar cap a l'àrea i el defensa que l'ha d'anar a tapar se'n va cap a l'altra banda, no? I bé, senzillament crec que es va complir el guió, l'arbitratge va ajudar també, en el sentit, ja, no perquè ens beneficiés, sinó perquè
va ser just, cosa que també és força inèdita.
No, trobar-se amb dos penals i una expulsió.
Raro.
Trobar-se amb dos penals a favor i una expulsió, doncs sempre ajuda, però bueno, ara ve la Real, que és un altre tema bastant diferent del que...
Recordeu l'últim partit amb dos penals a favor de l'Espanyol? No. Que no fos una tanda de penals?
A veure.
A l'Espanyol-Barça de Lliga.
De Lliga, eh? No de Copa. Aquest era
de Sarrià?
No, era de Copa.
El Betis, no?
No, el de Sarrià era de Lliga. El 2-0 amb els dos gols de Radu.
Sí. Jo diria que hi ha algun precedent abans, i l'amic Oriol Pagès me l'ha passat i ara el buscaré.
Està buscant encara.
El buscaré.
A l'últim partit de Sarrià.
No.
Fixeu-vos, perquè realment, o sigui, jo tinc una sort de tenir alguns elements en el nostre equip, com alguns dels que esteu presents aquí, a excepció del senyor Del Puro, que és una desgràcia humana que tinc jo, perquè en alguna cosa he fet alguna altra vida i m'ha tocat estar amb ell fins que em mori. Doncs fixeu-vos què diu l'Oriol Pagès. Diu, la darrera vegada que l'Espanyol li xula en dos penals com a visitant és el 5 del 12 del 99 en un Betis Espanyol amb un 2-5 amb Brindisi a la banqueta. Després marquen, bueno, tu ho especifica i tot, perquè diu, marquen Galca el 83 al 2-3 i De Lucas el 85 al 2-4 i pitava el ínclito Vitor Cé, el de les mandarines, l'home de les mandarines, entre altres coses. I diu, això ha passat poquíssimes vegades. Jo tinc el 6 de l'1 del 72 amb el Sabadell, vam guanyar 0-2 amb cos de Glaria, i el 13 del 6 del 99 a Anoeta, també amb Brindisi a la banqueta i dos gols de Galca. O sigui, fixeu-vos, perquè hi ha precedents, però són molt estranys. Que ens xiulin un penal ja és estrany per se, doncs, però que ens xiulin dos ja és una cosa absolutament brutal. Atenció, estic patint molt,
sí,
perquè t'ha tocat... José María, amb el content que estic de que hagis vingut un altre cop aquí a Radio Estel...
Vas a tenir que subtitular.
Però clar, però és que t'ha tocat al costat l'individu més lamentable que et pot tocar, que és el senyor Del Puro. Llavors, et pregaria, senyor Del Puro, que no li treguis més el micro i llavors comparteix espai amb ell, que també és una mica lamentable per ell, però ho suportarà a mi.
Estoy contento de esta humareda porque le da un aire de club de jazz al programa, sí. Que me parece estupendo. No, yo creo que en Sarriá, contra el Barça, no sé si recuerdo mal.
Sí, eso fue en el año 96, dos penaltis que marcó Radu Choy.
Dos de Radu, sí. 2-0, el último.
Sí.
El último derbi de Sarriá, sí. Exacto. Pero este es posterior. Sí. Este es un partido que creo que en el minuto 60 o 65 perdíamos 2-0, 2-1 y acabamos marcando los 5 goles en 20 minutos 25. Increïble.
Molt bé, un home que parlava de victòria necessària era Javier Aguirre.
Exactament, amb la satisfacció dibuixada al seu rostre per aquesta tan necessària victòria, però reconeixent que, com sempre, hi ha coses que es poden millorar, es plantava Javier Aguirre a la sala de premsa del Camp de Vallecas. El tècnic va destacar que un dels factors que considera clau en aquest triomf és l'ordre. Malgrat el rum-rum de fons que l'ha acompanyat aquestes dues setmanes des de la derrota davant el Sevilla, el mexicà ha volgut deixar clar que en cap moment ha estat nerviós. Tot i això, no nega que aquesta golejada significa afrontar els propers compromisos amb ànims renovats.
Siento mucho la tranquilidad por los jugadores, ¿no? Yo realmente los ves día a día cómo entrenan, los ves día a día cómo conviven, los ves día a día cómo trabajan y eso me hace estar tranquilo. Evidentemente los resultados no nos acompañaban y ahí que el ruido empezara a crecer, el rumor, eso, la presión aumenta, es nuestro juego, es nuestra profesión. Pero yo siempre estuve tranquilo y estoy porque ves a los jugadores. Si no hubiera comunión, si no hubiera ideas, si no hubiera trabajo, ahí estaría más preocupado. No diría, caray, tres van por acá, cuatro allá, este no quiere, este no puede. Yo en ese sentido dependemos de los jugadores. Y no por hoy, porque llevábamos una racha malísima. Siempre estuve tranquilo con ese vestuario.
Doncs atenció al que diu Aguirre, perquè justament doncs es va veure una mica el debat, un debat digital, no? Com la majoria dels debats avui dia, la vida digital nostra, i sobre si els jugadors estaven o no estaven amb Aguirre, i jo sincerament crec que el resultat i l'actitud dels jugadors ho deixa ben a les clares, però a més aquest no és un vestidor que es fiqui en contra de cap entrenador, perquè ja es nota el tipus de vestidor, el que passa que és normal que hi hagin elements d'aquest vestidor que no estiguin contents, com és normal, i que alguns dubtin, doncs perquè potser han comptat més, altres han comptat menys. Els jugadors importants gairebé han comptat sempre o Aguirre per ells o més o menys han estat bastant poc discutits, inclús des de dintre el grup. Altres jugadors que han comptat doncs més intermitentment, doncs segurament tenen motius per queixar-se, però jo no crec que es pugui parlar en cap cas sense, vaja, i pel que tinc entès, i també ho tinc entès no com a opinió sinó com a informació, sinó que des de dintre del grup no hi ha cap moment una desconfiança important. El que passa que sí que és cert, doncs, que hi ha alguns homes que doncs evidentment lícitament tenen el seu dret de pensar que poden jugar més. En fi, parlem d'una dada curiosa, perquè fa 32 anys des de l'últim hat-trick d'un jugador perico espanyol, no dic espanyol, de l'espanyol espanyol, perquè hi ha hagut una certa no, molta gent ho ha confós, pensar que era l'últim hat-trick fora de casa d'un jugador de l'Espanyol. No, d'un jugador espanyol amb la samarreta blanquiblava fora de casa.
Sí, anem a explicar-ho. Amb el seu hat-trick davant el Rayo, el segon de la carrera, l'anterior el va aconseguir en la seva època del filial de Barcelona, Sergio García ha fet història. Des del 22 de novembre de 1981, en què el mític Rafa Marañón va signar 3 dels gols en la victòria a l'1-4 al vell Castàlia davant el Castellón, cap altre jugador perico nascut a Espanya havia estat capaç de fer un triplet en Lliga fora de casa. A nivell global i en Lliga, l'últim hat-trick d'un jugador blanc i blau va ser un altre mite, Raúl Tamudo, que va fer 3 gols en l'últim partit jugat a l'estadi de Montjuïc el 31 de maig del 2009 davant el Màlaga.
De nivell global, a nivell global, un jugador espanyol també. És que, clar, per exemple, sí que ha sortit que Calu Uche va fer un hat-trick, recordem,
contra
el València, però i que, per exemple, fora de casa també algú recordava el hat-trick de Pandiani al Bernabéu, que no li va servir per
que
guanyar
no
el partit.
No va servir per res i que, a més, va acabar com el reservi de l'Aurora al vestidor. Ja t'ho dic ara.
Doncs sí. Doncs ja ara que ho has dit i ho deixes aquí, i com la gent no ho sap, doncs explicarem que un jugador que avui està al Betis i que en compartia vestidor doncs amb Walter Pandiani, diguéssim que va pagar les ires de Pandiani per haver marcat 3 gols aquell dia i no haver aconseguit guanyar el partit. I les va pagar una mica doncs, amb males formes, no? Però bé, és una història coneguda.
Anècdotes.
Anècdotes de la vida. Que tampoc venen al cas, però en qualsevol cas, el que està clar és que, ho dic perquè he rebut algun tuit també personal dient, home, no, però Pandiani i tal, no, però entenem, jugador espanyol, un jugador nascut a Espanya, i és Rafa Marañón el referent, i a més, un partit 1-4 que també va passar doncs, els gols en uns minuts molt, una mica de déjà vu, perquè doncs, els gols també són en minuts molt similars als quals els va aconseguir doncs, justament el Rafa Marañón i Vílchez. Vílchez, perdó, Vílchez amb S, no Vílchez, que hem tingut un Vílchez amb Z i un Vílchez amb S, el que va aconseguir l'1-4. Molt bé, acabem els titulars amb una efemèride, també mirant cap enrere, que ens agrada força, sobretot parlant d'un tipus que és un mite entre els espanyolistes, perquè és dels jugadors que, a més, sempre ha declarat el seu espanyolisme, va declarar-ho, millor dit, i avui fa 13 anys de la seva mort. Avui fa 13 anys que ens deixava José Cano Canito.
Exactament, el 25 de novembre del 2000, fa tot just 13 anys, ens deixava José Cano, un dels futbolistes amb més classe que mai ha vestit la samarreta blanc i blava i que s'ha convertit en un mite i llegenda per tota una generació de pericos, per la seva trajectòria tant dins com fora del camp, i també per les seves tràgiques circumstàncies que van envoltar la seva desaparició. Canito, malgrat ser un rebel que mai va acabar de trobar-se còmode en un món, el del futbol va connectar per la seva manera de ser amb el nostre club i amb els seus aficionats pel seu temperament, caràcter, genialitat i amor als colors blanc i blaus. Una estima que va fer que se li perdonés fins i tot que l'any 1979 fitxés pel gran rival, el Barça, un club que en realitat ni el volia ni el necessitava i que només el va incorporar per evitar la seva possible marxa al Real Madrid. Canito mai va trobar-se a gust d'un club on no encaixava de cap de les maneres la seva fortíssima personalitat i també pel seu fort sentiment espanyolista que mai va fer el mínim esforç per amagar. S'entrenava al Camp Nou amb la samarreta blanquiblava per sota de l'equipació blaugrana. També aprofitava els caps de setmana en què no anava convocat per animar el nostre equip des del fons sud de Sarrià. I fins i tot va celebrar amb els braços en l'aire des de la mateixa banda de l'estadi del Barça aquell recordat gol de Morel Alacant que servia a l'Espanyol per evitar el descens. Un cop ja finalitzada la seva carrera esportiva, va trobar-se enmig de la ruïna econòmica, que va fer que els últims anys de vida de Canito es convertissin en un veritable descens als inferns, malgrat les agrupacions de veterans, tant de l'Espanyol com del Barça, que van intentar donar-li un suport anímic i econòmic. Però res va poder evitar que Canito, recollit per la seva germana de la Pobla de Montornès, trobés la mort fa tot just 13 anys. A la localitat tarragonina descansen darrere d'una làpida decorada únicament amb el seu nom i l'escut del club de la seva vida, l'Espanyol, les seves restes.
Sí, a més és una làpida que es va col·locar doncs, els darrers 3 o 4 anys, perquè abans hi havia una doncs, molt, de veritat, trista, perquè un jugador que va tenir aquesta rellevància, que va ser important en molts nivells, perquè va ser inclús un jugador de selecció espanyola, breument, fugazment, perquè el seu talent també va passar doncs, de manera fugaz i malaguanyat pel futbol espanyol. Però ens agrada recordar-ho, i si teniu oportunitat, doncs, a la nostra web Pericos Online hi ha un reportatge també que recull coses importants de la seva trajectòria. Està ell mateix parlant doncs, parlant justament del pas pel Barça, del pas per l'Espanyol, del que sentia per l'Espanyol i una mica recollir la seva trajectòria. Està, el trobareu un vídeo a Pericos Online que vam tenir doncs, l'ocasió de fer justament quan va ser el 10è aniversari de la seva mort. És el 13è, però sempre està bé recordar un tipus que tenia doncs, molt talent, que va ser una pena doncs, el seu final i que sobretot portava l'Espanyol a cor. Fins aquí els titulars d'aquesta secció anomenada l'Espanyol en 5 minuts, que acaba doncs, normalment en 20 minuts, perquè som així, som de poble. Són 5 minuts de poble, eh? Nosaltres és així, és una mica com a cosa llarga tot. I oferts, com sempre, això sí que mai canvia, passi el que passi, oferts gentilesa de Carretilles TR.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
Aquests dies a Casa Viva trobaràs tots els articles de decoració nadalenca amb preus molt especials. A més, si vols aprendre les últimes tendències en cuina i decoració, aquests dies et pots inscriure als nostres tallers de decoració nadalenca o de galetes de Nadal. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la teva botiga més propera a casaviva.com.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxaques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs... Anem a veure què diu el poble perico i anem comentant una miqueta. Què diu, per exemple, Palmeros? No, evidentment, si és de la notícia, evidentment la notícia del partit, com no poder... Palmeros no, que veig que ha tingut molt èxit el seu comentari, 58... Sí. Bueno, hi ha un previ que diu Taila, que diu... Bien, Cobeño, bien. Realment, Cobeño... S'ha de veure com és el futbol, com et posa, en quines circumstàncies. Cobeño, recordem que un jugador que estava fitxat per l'Espanyol.
Hicimos buen fichaje, de hecho.
Sí, sí, buen fichaje no fichándolo, no? Però nosaltres el vam fer, va ser ell que, bé, la seva dona, de fet, que no ho vam veure clar, doncs i es veu que doncs, van dir, mira, mejor nos quedamos. Pues mira, doncs quan ha tingut oportunitat de jugar a la Lliga, l'Espanyol li ha cascat 4 golets. Així són aquestes ironies del futbol. Palmeros no, això sí, què diu?
Diu, pues sí, Aguirre no servía, Córdoba era un paquete, la alineación no era correcta y la convocatoria era toda una equivocación.
Doncs que bonic és el futbol quan sabem el resultat, eh? Puede analitzar-ho.
No, pero igualmente, hablo del hecho de la convocatoria, de la crítica a la convocatoria, yo creo que como aficionados debemos hacer una reflexión madura y pensar que a lo mejor hay algo que no sabemos.
No, no, seguro.
Pues no, pues ya está.
Seguro que hay cosas que, o sea, no sabemos.
Hay muchas cosas que no sabemos. Bueno, pues estoy seguro.
Por eso mismo lo quiero decir, que antes de lanzarnos a la crítica y pensar si hacemos bien o mal al Español, pensemos, oye, ¿y si Aguirre realmente es un entrenador que no quiere tirar piedras contra su tejado y realmente se lleva a los jugadores que cree más convenientes? Porque a lo mejor a mí se me escapa algo que Aguirre sabe. Voy a callarme, no vaya a ser que efectivamente sea así y Aguirre tenga razón. Pues no, porque el sábado por la mañana, la verdad que...
Estás pidiendo que la gente no critique sin saber que debe ser el deporte nacional en este país.
No, pero
a ver, no podemos ir contra nuestra naturaleza.
No, me parece bien.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea.
No, ya lo sé, pero a ver, por ejemplo, el debate del que hablaba Francesc antes, del apoyo de la plantilla Aguirre, es un debate que aparece el sábado por la mañana justo después de la convocatoria. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Aguirre, el crédito de la plantilla se le acaba justo el sábado por la mañana? Porque llevábamos 2 semanas sin fútbol y eso no había salido por ningún sitio.
Yo creo que está totalmente demostrado que la plantilla, en general, salvo alguna pequeña excepción que podríamos comentar, está con Aguirre. Y la prueba es que algunos se han quedado fuera de la convocatoria algunos partidos y luego cuando han vuelto a jugar han rendido a un buen nivel y dándolo todo.
No, y ahora nos quejamos que si hay algún jugador que pueda estar enfadado, pero cuando Aguirre en Villarreal hace 8 cambios para contentar a todo el mundo, también lo criticamos. O sea, le criticamos para que no se enfade nadie y ahora le criticamos porque efectivamente puede tener a gente.
¿Pero es para contentar a todo el mundo o porque realmente creía que ese esquema iba a funcionar?
Aguirre dijo después.
Porque al final tú eres un entrenador que tienes que ganar 3 puntos.
Cuando tú haces 8 cambios respecto a un partido del anterior, no es porque crees que ese equipo es el mejor que puede haber, sino porque crees.
Entonces estás perdido.
Porque crees que es un partido de copa.
Atención, cuando el señor del puro interviene en una tertulia, es que es el momento de acabarla. Es una situación que la veo claríssima. Doncs el que passarem és, de moment, perquè clar, és que estem al poble perico, amics, i és que clar, no hi ha manera d'arribar a la vostra secció.
Poble perico,
eh? És veritat, sou poble perico. Llegeix un paris més i ja tanquem la paradeta perquè aquesta gent no hi ha qui les aguanti. Laura,
alguna... Me da miedo mi secció.
Te vas a quedar sin ella. Manon diu que ganásemos por goleada no refleja nada. El equipo se encontró con superioridad numérica y con dos penaltis pitados. Todo un milagro. Aguirre sigue poniendo alineación... Bueno, yo sé.
El once de Aguirre.
Y jugando a defender el 0-0.
Doncs bé, segurament tots haguéssim... Jo almenys hagués apostat claríssimament que el partit tenia olorava 0-0. A veure, juguem de sortida amb tres centrals, no ens enganyem. I juguem segurament amb un pivot, que és normalment el pivot defensiu, en funcions de creació. O sigui, compte perquè els jugadors que hi havia amb vocació defensiva, i ja compto també a Víctor Álvarez, que també és un defensa reconvertit a atacant...
Ha evolucionado.
Que, sí, sí, com els Pokémon.
Jo no
però al final, doncs...
Tu sabes, como yo, Francesc, que lo que se plantea como un 0-0 acaba siendo un 1-0, un 2-0... O sea,
efectivament, sí, sí, però...
Lo temía, ¿no?
Claro, es que es per això els més vells, els más viejos del lugar...
Y el temor me parece lógico, fundado, me parece sí, natural. Sí. Sobre todo porque, bueno, los jugadores formaban una mezcla un tanto insólita.
Sí.
Y además,
sí.
Inédita, ¿no? Esta temporada. Ahora, lo que sí que me parece mal es después no reconocer que uno no tiene ni puta idea, que ha cagado. Y, sí. Y de alguna forma, antes del partido, personalizar la probable hecatombe en Aguirre y después...
No decir, pues mira, no lo ha acertado. Pues, sí, sí, negarle méritos, no, negarle
después,
méritos.
Después ha ganado el Español. Claro. Hombre.
Sí, eso sucede mucho, ¿no? O por ejemplo, hablar doncs, del penal, donar-li una rellevància que la té, però clar, després altres vegades es dona en altres partits, per exemple, situacions doncs, amb la mateixa rellevància, com per exemple va ser a Camp del Llevant, on tots vam dir que l'Espanyol no havia jugat tan malament per encaixar aquests tres gols, però d'altra banda hi havia una circumstància que també va marcar el partit. Però clar, llavors preferim a vegades parlar de catombe perquè ens han clavat tres i no de que hi ha una circumstància que el futbol a vegades ho determina tot. Això és així.
Jo no estic especialment d'acord amb dir que vam sortir pel 0-0. Jo crec que l'equip va sortir a aguantar el 0 darrere, o sigui, que el Rayo no marqués cap gol, però jo crec que l'aposta que es va fer amb l'alineació amb els homes de davant, especialment pel que fa a Córdoba, Sergio García, òbviament, i el fet de no posar Simao, recordo que ho vam comentar dilluns passat, no és partit per Simao. I buscar...
Ningún partido es para Simao. Bueno,
això també ho vas dir tu també. Estem repetint, és un bucle.
Em refereixo a que jo crec que l'Espanyol va anar a aprofitar les opcions d'edat que tindria i clarament a buscar un gol.
Molt bé. Donem per tancada la secció,
sí?
Perquè és que no
es
puc controlar. No es puc controlar. El que sí que diré és que veig que avui esteu energètics, esteu contents. Per què? És perquè segurament algú de vosaltres ha fet ús de la gamma d'energètics Fosprint, sí o no?
Jo!
Sí. No, vostè no, perquè vostè ja és així.
Fosprint!
Vostè ja és així, vostè ja és així.
Jo aquest matí ja abans de sortir de casa un Fosprint. Vinga, va, vamos.
No, vostè el té prohibit per prescripció facultativa no donar-li un Fosprint a vostè perquè pot implosionar.
A més, li tenim dit que no se'l... Li tenim dit que no és per fumar, que és per beure'l.
Vostè no pot prendre Fosprint. És l'única persona al món que no pot prendre Fosprint, tot i ser 100% natural,
jo ja guacaso,
que és un producte, guacaso perquè ja ho portava les venes, però vostè no pot prendre Fosprint perquè és l'única persona del món que no pot perquè no, seria una cosa vaja.
Les tertúlies de culers no se rien tant.
No, ni tan sols quan que aquí ens riem, ni quan palmem,
ni quan no ganen el Madrid.
Efectivament, mai. Molt bé, doncs recordeu això sí, Fosprint, i que a més el jugador Fosprint, aquesta, jo crec que hi ha una molta unanimitat que li hem de donar a Sergio García, que va aconseguir doncs el seu hat-trick com a espanyolista, com a jugador de primera divisió, i jo crec que una mira que té 6, segur que mai havia tingut 6 gols a aquestes alçades i que segurament aquest any pot, si les coses van bé, batre els seus propis registres.
Ha passat acabar amb 6, no, de fet.
Efectivament,
supera
6 o 7.
El nom que no heu dit des de que heu començat el programa.
Qui és?
Tibi.
Però bueno, després ho parlarem de Tibi. Bueno, què? Anem a parlar de Tibi ara, però primer publicitat.
DB Schenker Spine Tire, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tire, una marca de confiança.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir. Club EMB patrocina el femení. Sant Adrià avui.
Molt bé, Miguelito, ens has de parlar de qui ha sortit avui a Sant Adrià, que ha sortit l'home del partit, jugador Fosperin també de la setmana.
Gràcies.
Que és, a més, que va líder, que és Sergio García, que s'està sortint absolutament.
Va líder com a jugador Fosperin i com a goleador, i ja empieza a entrar en la tabla de goleadores de la Liga BBVA, lejos de Cristiano, però cerquita de esos 8 que estan ahí, o sea que ja estamos ahí.
Molt bé, però, i també ens parlaràs de TV.
El nombre propi ha sido TV, i és que algo pasa con TV.
Algo pasa con TV.
¿Y qué pasa? No encendamos las alarmas.
Apaga la alarma.
Porque os voy a contar lo que ha pasado con TV hoy.
A ver.
Todo normal durante la primera hora de entrenamiento. Los titulares, recuperación, carrera continua, estiramientos. Los suplentes también un poquito de estiramientos, un poquito de carrera. Pero a la hora de hacer un partido... suplentes contra alguno del filial, TV se ha quedado al margen. Y es que se ha ido incluso a otro campo con uno de los preparadores físicos, ha estado correteando y tocando balón. La explicación del club es que, bueno, no eran 11 contra 11, sobraba uno y curiosamente tenía que ser TV. Cuentan que otras veces es Tejera o incluso Alex.
Sí, pero es la primera vegada que recordemos que es que TV fuera de un partido.
Efectivamente. Y el problema es que el entorno del club no cree lo mismo. Curiosamente hoy, en el diario La Provincia, se ha especulado...
Las provincias, perdóname,
se me olvida el plural... Se ha especulado con la marcha de TV en invierno a Las Palmas. Dice exactamente el titular, TV en la recámara de Las Palmas para el mercado invernal. Algo pasa con TV, posiblemente...
Aquí habrá bacalao.
Algo pasa con TV. TV se ha entrenado al margen hoy. El club, las explicaciones es que es algo normal, porque se queda fuera. Hasta donde hemos podido saber, sobre todo... Con el entorno de TV, TV no está a gusto, está descontento con lo que va de temporada, no ha tenido los minutos que esperaba tener después de que le repesquen y ahí se queda, algo pasa con TV, poco a poco nos iremos dando cuenta si se queda mucho más al margen, si no, cómo va evolucionando, pero esto apunta a una salida inminente.
Inminente no creo.
En invierno ya lo verás.
No creo.
¿Me juego un Fosperin?
Yo, hombre, Zarco. Fosperin, claro. No sé, hombre, un Zarco ya es otra cosa, ¿eh? Un Fosperin, claro. Fosperin, porque Fosperin es que es muy barato, puedes dar a qualsevol y por histería, te donan qualsevol.
Yo en juego un Zarco, va.
Tú jugas un Zarco. Yo pienso que es posible que vulgui tornar a Las Palmas, es posible que a Las Palmas vulgui que torni, pero que això es produeixi ya de manera inmediata... No veig.
Eso es lo que seguramente, y aquí no lo sé a ciencia cierta, TV haya pedido ya al club y a su representante, que recordemos es la exmujer de Dani Alves. Esto ya te digo, no lo sé a ciencia cierta.
Lo recordemos y lo sabemos, porque si no lo sabemos no lo podemos recordar.
Lo dije una vez aquí. Lo que pasa es que mis oyentes...
Los oyentes lo saben. Los tuyos. Los oyentes de Ignacio Miguel.
Sí, porque tú eres mi oyente, porque no me escuchas.
Hola, oyentes de Ignacio Miguel. Está bien, vale.
Te saludan dos por ahí, bueno, no pasa nada.
Yo creo que alguna vez también se escoltan a nosotros, a tus oyentes, fins i tot.
¿Sí?
Yo diría que sí.
A mí hay algunos que me dicen, solo enciendo la radio de 8 a 8 y 5 para escuchar de tu...
Venga, va, d'acord.
En fin, también quiero contaros que TV ha metido un tuit hace 4 horas que dice, siempre seré fiel a mí mismo y a mi fútbol. Y una cara así como con la lengua afuera y los ojos
enigmático, salidos. ¿No? Un poco.
Sí, es un poco extraño y algo pasa, algo
cal
pasa.
Cal dir, d'altra banda, que no refresca molt el tuit, perquè ha fet 4 tuits en 2 mesos, una cosa així, perquè no és molt de tuit.
I encima sí,
és notícia que hagi fet un tuit.
I ahí, no? eso.
En el fondo de pantalla de su tuit, ¿sabes que puedes poner 2? Pues en uno sale el rollo portada CD de música rapera, pues sale él con un perro, que no critico, además parece que uno de sus amigos es el primo de Sidney, porque es igual. Pero que no critico, fotos, cada uno se puede poner el que quiera, pero en la segunda, que es así como más grande, sale él celebrando un gol de Las Palmas. no lo ha puesto ahora, lleva toda la temporada con ello. Igual es que sí, se ha dejado y se ha olvidado de cambiarla.
Ahí ya está, sí. No, le iba a hacer un amic y ell no es mueve pel Twitter.
Lógico.
Eso. Molt bé, ¿qué més?
Pues ya dejamos apartado TV y vamos de delantero en delantero. Y vamos con Sergio García, porque Sergio García ayer hizo un gran partidazo.
Muchas gracias.
De nada, Sergio, amigo.
¿Dónde estás, Sergio? ¿Dónde lo escondes?
Que
no
es... No, es que hoy ha salido a atender a los medios de comunicación y pues, ¿qué nos va a decir? Que está muy contento.
Perfecto.
Muchas gracias, la verdad que sí, contento en primer lugar por la victoria, porque creo que el equipo lo necesitaba, los últimos resultados no habían sido buenos y creo que el equipo se merecía una victoria como la de ayer, que creo que estuvimos bien en todo momento y bueno, pues contentísimo por haber podido marcar mis primeros tres goles en un partido aquí en primera. Bueno, un peso no, pero bueno, la verdad que con la trayectoria que llevábamos, que habíamos conseguido una buena distancia con los de abajo y bueno, pues ahora se estaba cortando un poquito, la verdad que nos ha venido muy bien esta victoria para estar un poquito más tranquilos y seguir trabajando como el día de ayer.
Doncs bé, doncs els elogis que s'han merescut per Sergio García. A mi el segon penal va irritar, el primer el va tirar molt fermament, el segon
nota molta confiança,
sí, sí.
Perquè el xuta gairebé
brutal,
amb sí. Un a la dreta bastant col·locat, o sigui, denota que el jugador està amb confiança per xutar-lo. El segon va una mica més de sobradet,
sí, 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 no sé, a mi em va fer patir una mica el
segon. En el primer penalti tiene a toda la grada haciendo aquel gesto que hacía Grobelart.
Sí, sí.
Lo que debe de mosquear bastant.
Bastant, sí, sí. Jo també ho vaig pensar, perquè clar, amb la pressió d'aquell penal i tal i tota la grada, molt coordinada, els
companys. Sí, hacen aquel cajetín que és Vallecas, no?
Sí, sí, sí.
No crec que Sergio García sigui un jugador que es deixi influenciar.
No, jo crec que Sergio García...
Jo crec que le motivó.
Sí, sí. No, jo crec que ell és igual. O sigui, ell...
Ell va a jugar a su partido.
És igual.
Y cuando Covella le pide la pelota, ell se la dice, sí, toma, lo que quieras, toma, lo que tú quieras.
L'havia visto tantas veces, l'havia visto 4 veces Covello y... Llavors ja estava bastant familiaritzat amb aquesta pilota de recollir-la dintre de la xarxa. Molt bé, alguna cosa més? Algun rumorologia d'última hora, no?
Rumorologia no, però sí, déjame decirte la gran actuació que tuvieron el filial, el Español B, este fin de semana en casa. Jugamos, recordemos, contra el Atlético Baleares, que iba líder, no me salía la palabra líder. Y empatamos.
Colíder, de hecho, colíder.
Colíder, efectivamente. Empatamos a 1. O sea, yo creo que gran partido. Marcaba Sisco, un golazo del Atlético Baleares en el minuto 27. Y luego Borja en el 35. Firmaba el empate, que se quedó ahí. Estuvimos peleando. Y la verdad que con el colíder, un 1-1. Muy bien.
Fortín,
casero, buena imagen. Sí, sí, la verdad que muy contentos con el filial.
Perfecta.
Y pues... nada, mañana descansa el Español, el miércoles vuelven los entrenamientos y tendremos 3 días más para preparar ese choque frente a la Real Sociedad.
Perfecta, doncs nosaltres ara escoltarem unes falquetes de no res i anirem a la tertúlia l'estoneta que ens queda, mitjoreta. Bé.
¿Quieres formar parte del mejor equipo? Únete a Botemanía y los Pericos. Regístrate ahora en botemanía.es. Ingresa 10 euros y te llevarás 30 euros gratis para jugar utilizando el código PERICAZOS. Los mejores juegos de casino y bingo te esperan. Entra ya en botemanía.es y consigue tus 30 euros gratis para jugar. Recuerda poner en código PERICAZOS. Botemanía, te toca ganar. Ganancias sujetas a los términos y condiciones de botemanía.es. Juega con responsabilidad.
Atención pericos, en los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
A Pericos Online, comença la tertúlia.
Molt bé, doncs ara sí que, tot i que la tertúlia comença, jo diria, quan tenim aquí els tertulians comença la tertúlia, però ara entrem una miqueta més en moment de tertúlia i sobretot us volia doncs preguntar, doncs, per què, quin creieu ara mateix que està, després evidentment d'aquesta, ho hem parlat abans una miqueta, però quin moment li queda a l'equip, sobretot com encarem els partits que queden i sobretot si això ens dona una mica més de pausa i ens permet doncs més tranquil·litat, perquè jo no sé si ens havíem revolucionat tots una mica massa, sobretot després d'aquests 15 dies sense futbol que ens havien deixat els nervis de punta.
Yo creo que en el Español de alguna forma hay que asumir que la derrota forma parte de la normalidad y yo creo que eso será lo que nos dará tranquilidad al fin y al cabo. Más que eso, creo que no podemos, no sé, o sea, no podemos estar deseando cada fin de semana asomarnos al balcón de la Champions y a la que ese objetivo se quiebra, empezar a poner bajo sospecha a Aguirre, a los ayudantes de Aguirre, a Tieví, a... No, el Español da para lo que da y hay que asumirlo. Y eso será lo que nos, de alguna forma, proyectará hacia una cierta estabilidad.
Jo penso que això, més o menys, ho teníem bastant assumit a principi de Lliga. També és cert, segurament, que al principi de Lliga, doncs, aquest inici una mica meteòric, això ens fa una mica canviar els esquemes, i després, doncs, pressions doncs, de dimes i diretes, de fílies i fòbies i coses que hi ha, doncs, fa una mica trontollar tot plegat. Però tots teníem molt clar, no?, que aquestes alçades... 18 punts està prou bé, i sobretot que era una temporada de patiment, perquè doncs, sabíem que la travessa al desert, on després del desert hi ha més desert, que també no ens enganyem, a no ser que algun jeque doncs, precisament del desert vingui i ens tregui de pobres, però perquè clar, ja fem, sempre estem travessant el desert, no és un desert que... Bueno.
De totes maneres, Francesc, creo que la ansiedad se ha apoderado de la Liga Española. Y eso no es algo que sea exclusivo del Español. Creo que todos los equipos, de alguna forma, viven cada fin de semana con un estado de excitación y de histerismo que, bueno, en fin, no sé, no llega al del Valencia, que es el decano.
Del histerismo, sí, sí, del histerismo español. Patrio. Però et diria una cosa, però el València, clar, és que... Pensem en el que és, més o menys arquetípicament, sempre el València i el que s'està convertint, i també ho entronco una mica amb el que acabes de dir ara, de que realment hi ha, tret, diria jo, dels tres primers, òbviament, del quart, que podria ser Villarreal, que jo crec que està mantenint una regularitat sorprenent, i del Betis, que és el més regular de tots també, hi ha molt poca regularitat a la Lliga Espanyola.
Del cinquè a l'últim, gairebé es poden guanyar qualsevol partit, qualsevol, a casa o a fora. I això, exacte, la competitivitat de la Lliga, jo crec que és bo. Pel que fa al paper concret de l'Espanyol, si avaluem el que queda d'aquí a final de la primera volta, veiem que tenim la Real ara, que serà un partit molt complicat a casa. La Real és
tots els partits molt, són molt complicats.
No, però aquest serà complicat, no és el mateix
Agurer
jugar contra el Rayo que jugar contra el Real. Però després tenim un Osasuna, no recordo l'hora.
Almeria-Valladolid
i Osasuna, que són tres partits on en jugarem les garrafes.
Sí, però aquests partits són els que se li compliquen tradicionalment a l'Espanyol, doncs, i a més a l'Espanyol d'aquest any.
Aquests partits són els que determinaran on estarà l'Espanyol a mitja lliga. Si es treuen tres bons resultats, l'Espanyol estarà lluitant per Europa, literalment, perquè serà així. I si o Europa mateix.
Europa!
I després, si aquests tres partits acaben malament i no es treuen més de dos o tres punts, l'Espanyol acabarà la primera volta molt a prop de la zona de descens.
Però una cosa, a veure, ara us diré, no vull aventurar res, però jo penso que...
Jo penso que es poden guanyar els 3.
20 punts, ara mateix, tal com està la Lliga Espanyola, on tenim un Betis amb 9 punts, que recordem que els 9 punts eren els 9 punts que vam cessar Pochettino nosaltres, i a Pepe Mel encara no l'han cessat.
I porta una jornada
més. El Betis és la maldició de l'Espanyol.
Totalment, totalment.
Ahí està Verdú. Totalment.
Verdú, sí, sí. A més, comer, molt no? criticat, o sea... criticadíssim Verdú. Avui he llegit uns tuits, clar, comparant-lo amb Benyat i evidentment... Clar, no surt afortunat en la comparació. Almeria i Rayo amb 12, és a dir, home, poden arribar als 20 en relativa facilitat, però els hi falten 8. No és fàcil. O sigui, amb 20 punts, que serien 2 punts més, l'Espanyol quedarà segurament en fora de la zona d'ascens. Però és que jo penso, fent una premissió pessimista...
Una premissió,
Premissió, sí, de premissa. Que podem fer fàcilment 6 puntets.
L'Espanyol pot fer 24-25 punts tranquil·lament al final de la
primera
volta.
No, dic 6 puntets.
Seria
a veure si m'ho compreu. Havent rebaixat una mica la pressió i no compartint el partit de Real amb una final, això ens dona més oportunitat de victòria, perquè amb aquesta... posant-ho tota la olla a pressió, jo crec que sortim perdent normalment aquest equip, sempre li ha passat. Però a una previsió negativa pensem en un empat, no en una derrota.
Negativa o un empat?
Negativa a priori. Negativa.
Mira que vindran cansats.
Molt negativa és una derrota, però en qualsevol cas, la Real juga a Champions.
Vindran cansats.
Crec que té alguna opció encara de...
Hi ha una remota opció si guanyes.
Però bueno, para meterse en Europa League, a lo mejor.
Però és que... Escolta, són les garrofes, de la Real.
I després tenim una visita a Almeria, que és un camp doncs, que no és gens senzill per nosaltres, i després anem a camp... ve el Valladolid a casa, que jo crec que és un dels rivals que hem d'intentar guanyar, perquè no només perquè sigui de la nostra lliga, sinó que el diviso com el més assequible d'aquí al final, a la recta final del campionat. Després anem al Sadar, o que ja es torna a dir el Sadar, això m'agrada molt. I que crec que és un camp d'on l'Espanyol doncs, tradicionalment acaba palmant, però està per veure què pot passar aquesta temporada. Recordem que l'última vegada que hem anat allà hem guanyat 0-2 també, i acabem la Lliga a casa, doncs, la primera part de la Lliga, doncs, amb el Real Madrid, on evidentment el més previsible és que palmem. Está gustando muy poco.
De todas maneras, Francesc, yo estoy con Uriol en el sentido de que es cierto que hay una liga del 1 al 3 o del 1 al 4, pero a partir del cuarto, del quinto, no hay varias liguillas, hay solamente
otra. Una sola, sí.
Una sola. Y eso es lo que yo creo que ha cambiado de unos años a esta parte en la Liga Española.
Hace unos años éramos la Liga de las Estrellas, luego pasamos a los planetas y ahora somos la Liga de los Satélites.
Sí.
Hay dos, tres estrellas.
El problema
y lo demás son satélites que estamos dando vueltas.
El problema es que la Liga se ha igualado por abajo.
Después Fulgas tenía una sección, ¿no? Y sí, después. Sí. Vale.
El problema es que la Liga se ha igualado por abajo, en el sentido de que no es que ahora todos seamos muy buenos, es que en general todos somos bastante malos.
Efectivament, però és que veiem casos flagrants, com hem dit abans el propi València, hem dit abans el Sevilla, per exemple. El Sevilla el donem per recuperat perquè porta dos partits bons, però recordem que aquí ha passat Unai Emery jugant-se el càrrec, fa només un partit. El Getafe, que l'altre dia va ser absolutament humiliat a camp de l'Atlètic de Madrid.
Però en canvi havia guanyat els últims 3 o els últims 4, no crec? Vull dir, un equip que guanya 3 partits pot perdre 7-0 el següent.
Sí. Eso es un debate que daría para otro debate, pero yo creo que en cualquier caso tiene que ver con el hecho de que muchos jugadores españoles no tienen la debida proyección en grandes equipos de aquí acaban emigrando, ¿no? Y ahí está el caso de Negredo, por ejemplo. Hace 3 años estaba jugando en Almería. Hoy está triunfando en la Premier. Vamos, me parece un caso paradigmático de lo que está ocurriendo en la Liga Española, ¿no?
Total. I així podíem parlar-ne de molts més. Però clar, fixeu-vos que estem parlant una miqueta tot plegat de perspectives, de què podem passar de tal. I per què? Perquè no tenim l'urgència que ens acaba d'alliberar brutal aquesta victòria. I jo crec que aquí és on hem de posar-la i col·locar-la a la justa mesura, perquè finalment aquests 3 punts tenen un efecte balsàmic important, no? I també doncs ara podem ja no cal que parlem de Aguirre sí, Aguirre no, i podem centrar-nos en altres qüestions que també tenen que veure amb aquest tema, com per exemple què passa doncs amb l'11 titular no consolidat, i si també ens hem d'acostumar, igual que abans deia el José María, que ens hem d'acostumar a pensar que la derrota forma part de nosaltres, sí, també hem de pensar que aquest equip no tindrà mai un 11 clar, com a principi de temporada sí semblava que tenia, i després ha anat perdent.
És que per què l'ha de tenir? A mi no em sembla que l'equip hagi de tenir un 11 tipus. Jo, per exemple, em sembla molt bé que Torié jugués l'altre dia titular, i en canvi, per exemple, no el veig de titular davant de la Real per les característiques del rival.
D'acord, el tema del Combro, però ara deixa'm dir-te una cosa, repreguntar-ho, i escoltar també el Javi que portava d'estoneta que no diu res. No creus que, per exemple, una de les poques resultants tàctiques, m'atreviria a dir, que es pot extreure del partit d'ahir és que Sergio no pot jugar sol? Diria jo.
No, seguro. Además, eso sí que fue un comentario hecho aquí reiteradamente. Sergio no es un delantero centro al uso, un 9 típico de toda la vida, esos fuertes tanques para chocar con los centrales, para ganar balones aéreos. Es un segundo punta, lo ha sido toda su vida, o en la época del Zaragoza, y que le llevó a ser campeón de Europa con la selección, entrando por banda derecha.
Muchas gracias.
Que tenía Oliveira, Diego Milito y Sergio García y D'Alessandro, cuidado. Claro. Pero aquí en el Español, Sergio García es el mejor segundo punta de la plantilla, pero se daba la paradoja de que también era el mejor delantero centro de la plantilla y había que decidir. Como no hemos encontrado un medio punta o un segundo punta, hemos colocado a Sergio y estamos jugándonoslo todo a Córdoba, pero es que Córdoba ha salido bien de momento. No es un gran goleador, no esperemos que haga muchísimos goles, pero con lo que hizo en Vallecas me conformo.
I aquesta, jo li vaig veure bastant futur, o m'agradaria veure-la consolidada. Doncs les associacions que vaig veure entre Sergio, Córdoba, que ja havien vist que hi havien bones, i Stuani. Atenció, perquè Stuani sortint a la segona, a part del gol, que evidentment defineix molt bé, doncs van haver-hi associacions interessants entre
ells. Bueno, también es verdad que con el marcador tan a favor, el equipo se suelta muchísimo. Incluso Raúl claro. Rodríguez, que ahí estoy de acuerdo con Uriol, no jugó tanto de central como sí de medio centro. Yo creo que jugó bastante adelantado y fue capaz de combinar en corto. Yo lo vi suelto a todo el equipo en general. Y el caso de Stuani, no olvidemos que el año pasado Stuani hace 7 goles, jugando entrando desde la banda y haciendo un trabajo impagable defensivamente. Ahora bien, miremos los goles. Uno es un balonazo que peina Córdoba, le cae a Sergio, penalti y expulsión. El segundo gol es un 2-2 en el que Córdoba fuerza la expulsión. El tercero es un saque de banda que prolonga Stuani. ¿Sabes? Son todas esas jugadas básicas.
Elaboración no es que haya mucha, desde luego. Esto está claro. Fútbol piedra, sí, de acuerdo, pero mira...
necesitamos los jugadores idóneos para eso, y el otro día salieron.
I ara acabes d'obrir un debat bo, sobretot el famós fútbol piedra versus toque. He vist unes estadístiques absolutament brutals, vaig a veure si sóc capaç de recuperar-les, que ficava avui l'amic Miquel Azcargorta, que retuitejava, on ens havia superat d'una manera brutal... En passades
crec que n'havia fet més el doble que, més
no,
del
400%
doble
que i pico, clar,
això no vol dir res,
no, evidentment no vol dir res, perquè ja, mira, aquí les tinc justament, és bastant fort, perquè realment són, ara us ho dic si em perdoneu, i seré capaç de trobar-les, no. Exacte, és un, pertanyen a WhoScored, que és una compte de Twitter, i per exemple doncs ui, l'he perduda. No, per exemple, possessió 70-30, això sí, disparos 16-8, però ara no sóc capaç de trobar... Ja l'he trobat, ara, perdoneu, que he estat aquí badant una mica. Passes corto, 452 a 163.
El triple, gairebé.
És increïble.
Però bueno, és que de què serveix que et passis la pilota amb cura al centre?
Això sirve para granjearte la admiración de Ángel Capa y Jorge Valdán.
Exacte, i passades totals, 563 a 239.
No hay más que ver al entrenador del Rayo, que se viste como Guardiola.
No, pero sí recuerdo al principio de temporada que el Español los únicos partidos que no ganaba eran los que tuvo
que
más posesión,
la posesión
que el rival. O sea, ya era... Es verdad, así fue.
No, però no deixa de ser curiós quan resulta que un dels entrenadors, millor dit, que sempre s'esgrimeix quan es parla quan els detractors d'Aguirre doncs, parlen justament del poc futbol que genera, doncs és Paco Gémez. Ara bé, jo ja em vaig fer la pregunta en veu alta. Aguantaríem nosaltres el que li aguanta la gent del Rayo a Paco Gémez? Perquè la gent del Rayo, home, mira, si veuen un futbol de primera ja els hi està bé. Tota la vida han vist de segona i fins i tot de tercera. I no tenen aquella exigència...
No, aguantamos a Pochettino, Francesc.
Sí, però Pochettino que... era Pochettino, no era Paco Gémez, cuidadín.
No, tuvo un, era un hombre de la casa. Un gran equipo Pochettino, no olvidemos.
Pero
Pochettino.
Yo creo que de alguna forma se obstinó también con practicar un fútbol que quizás no le convenía a aquel equipo. Y tiró millas, o sea.
El cas de Paco,
sí, però també comença...
Jo crec que és més extrem.
Sí, però escolteu una cosa.
Sí, por supuesto.
Molt més extrem que Pochettino, però a més, Pochettino comença aguirreando, és a dir, perquè recordeu que quan comença l'Espanyol, doncs Pochettino el que injecta sobretot és una mica doncs la bravura del capitán, és el que sobretot en aquell primer equip que es salva de manera miraculosa, doncs era una mica tirant de testiculina, i Iván Alonso era el jugador paradigmàtic d'aquell equip. Roman. I posteriorment apareixen altres coses, no? Però el que està clar és que si Pochettino no hagués començat així i hagués començat, per exemple, com podria començar Paco Gémez, i a les 5 derrotes consecutives, jo crec que aquí ens el carreguem.
Home, segur, aquí. Aquí no hi ha la paciència, especialment...
Mira, Tintín.
Especialment quan es veu on estan els errors, no? El Rayo, a la tercera jornada, se li veia que el seu problema el tenia amb intentar entossudir-se entre la pilota jugada quan no tenia qualitat suficient com per fer-ho. I l'home segueix entossudit. Bueno, segurament Paco Gémez és un entrenador excel·lent, però per entrenar el Barça, no el Rayo.
De tota manera, compte, perquè no descartis, perquè clar, jo crec que...
Bueno, a mi m'encantaria que fitgéssim a Paco Gémez. Si fem un equip amb les característiques.
No, però és que l'Espanyol no pot fer un equip amb les característiques.
Doncs aleshores no fitxem a Paco Gémez, i ja està.
És així, perquè...
De totes maneres, ayer hubo mucho balón colgado del Rayo Vallecano, ¿eh? Es decir, que parte de... del éxito del Espanyol también tuvo que ver con la solidez de los centrales, ¿no? Sobre todo de Coloto.
Es que tenim, Coloto és l'exemple d'un central que tenim excel·lent per jugar com vam jugar l'altre dia. Tancadets darrere, ben posicionat, i és un jugador que no perd mai la posició, que va bé per alt. El problema de Coloto és quan té 15 metres a l'esquerra.
Això sí, però assenyalar també Héctor Moreno i sobretot dos temes. Un altre cop patim a pilota parada un gol, com va passar, per exemple, el partit del Sevilla. O sigui, una cosa que era una fortalesa d'aquest equip, defensava ell la pilota aturada, que havia estat justament un llast a l'època Pochettino, doncs tornem a flaquejar pel mateix, per la mateixa. I a més, per partida doble, perquè ens marquen el gol, però abans ens havien fet una similar. Igual. Sí, o sigui, que no sé si s'han superat.
¿Tuvisteis la sensació de que el partit està més perdut con 1-2 que con 0-0?
Absolutament.
Llegaron ellos el 1-2 en el 81, yo la verdad es que dije, ya está. O sea,
pero yo por eso sí creo que el Rayo nos dominó, claramente. Otra cosa es que nosotros nos dejásemos, lo fiásemos todo al marcador a favor, pero el Rayo con 10 jugadores yo creo que nos domina claramente. Y balón corrido, pero centros, o sea, ortodoxos, llegando a línea de fondo, sobre todo por la banda derecha, y centrando y rematando. Fue su jugada, le hicieron muchas veces, pero no hubo tanto pase largo, pelotazo desde detrás, ni nada de eso. Luego nos dominaron, llegaron a banda y centraron. Con 10 jugadores, creo que, la verdad, en otro partido lo podemos pagar, seguro, seguro.
Molt bé, amics, anem a escollir el moment estrella del dia, l'escull la Lara Bertran. Som-hi.
Sí. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Doncs és molt visual, no, aquest moment estrella, perquè el resumeix molt bé el Josep Altés, sí, un tuitero, que el seu tuit és Jos78RCD, que doncs, té una foto ben maca penjada al seu tuit que resumeix una mica la notícia del dia. No?
Sí, diu, les dues grans notícies del dia no és a la imatge, el hat-trick de Sergio García i el retorn de Víctor Álvarez.
Muchas gracias.
Doncs sí, senyor, muchas gracias, sí, ja li volia dar les gràcies. Però sí que és veritat, i sobretot el tema de Víctor ens va fer doncs, especial il·lusió, al marge ja del seu rendiment, si fos més gran o jo diria que l'important és veure'l un altre cop i sorprenent també doncs, com a titular. Molt bé, anem a perdre el temps miserablement amb el senyor de Pujol.
Ai, bon dia, em queden un minutet i mig, però bueno, jo també vaig anar a Leverkusen i també vaig veure més de dos penals, en aquest cas va ser la tanda de penals, ja ho hem parlat abans, això. Mira, 1-4, guanyem a fora 1-4 i només fas que criticar l'equip, que criticar Aguirre. A sobre has posat música de Supertram. Si el que mola en un partit com aquest és aquesta música. La verdad es que sí. Ahí está.
¿Por qué?
Europe.
Ah, Europe. Ah, sí, Europe. No, pensava que ficaries a CDC perquè tenen un carrer a Vallecas.
No, vale. Escolta, avui has dit que finiquito Aguirre, que fora Aguirre.
Que no ho he dit,
que
això.
És lo peor.
Quina ràdio escoltes
que
tu?
Que està bajo canvia sospecha, dia, canvia... que és una magarrategui. És que, escolta, no t'agrada res, però res, eh? Que si el rum-rum, que és el rum-rum. Escolta, has parlat tot lo pitjor, tot, però no has dit res del millor jugador. Que jo des del principi de temporada ho estic dient, el senyor Córdoba amb la seva cresta, que és el gran ídol de l'afició, no has dit res, no, l'has deixat allà tirat com si no fos res, i era el gran, has dit que ha fet la travessia del desert. Escolta, això no pot ser. Qui va fer la travessia del desert va ser aquell nano que quan va acabar el partit amb la samarreta de l'Espanyol va entrar dintre del camp a demanar-li la samarreta a Sergio, i Paletti no li va donar. Tenim que fer una campanya perquè aquest nano tingui aquesta samarreta.
Tenim que fer una campanya perquè no puguin entrar els nanos al final del partit. Digues.
Sabes lo que pasa en el campo del Rayo cuando das una camiseta, ¿no?, al público, que te la devuelven.
Ah, és veritat, ha passat més d'una vegada, cert.
Además, muy bien que no la recibiera.
Efectivament, va passar amb el Real Madrid, és veritat. Molt bé, amics, fins aquí hem arribat. Gràcies a tots per haver-nos escoltat aquesta tarda. Us esperem demà amb més Espanyol i ara teniu la gent del bàsquet del dia. Vinga, una abraçada, adéu.